a Ràdio Maricel cada dia al matí amb nosaltres.
I 17 minuts. Tinc un problema al cotxe i ho porto al taller. I se suposa que en Paco, en el menor temps possible, m'ha de dir exactament allò que li passa i jo he de sortir satisfet de saber que el mecànic m'arreglarà el cotxe. Suposadament, la situació, diguem-ne, més habitual en la qual es poden trobar molts mecànics, entre ells en Paco, és aquesta. El cotxe té un problema. Molt bé. Doncs de la forma més ràpida possible i més precisa possible, s'ha de poder establir el problema, intentar pressupostar una solució, executar aquesta solució, i això, si pot ser per ahir, millor que no sigui per demà. Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
I és que avui en Paco ens proposa que compartim, no sé si dir...
La manera de pensament.
I els maldecaps dels mecànics molt sovint.
Sí, intentar obrir-nos una mica perquè ja que com a professional al taller interessa molt conèixer el client, també ens interessa que el client es conegui a nosaltres, perquè si les dues maneres de pensar s'apropen el més possible, l'avaria la trobarem abans, uh-huh, i evidentment l'avaria sortirà molt més barata.
D'acord, tot i que es pot començar d'una forma molt senzilla, i és que el client pensi que porta el cotxe al mecànic i que la feina del mecànic és resoldre el problema.
Evidentment, sí. Evidentment és,
això és així.
Resoldre el problema, però l'únic que hi ha preparat i que coneix realment el que li passa al seu cotxe és el propi client. Llavors, si ell... jo entenc que ell, quan arriba al taller, no sap explicar-se. Perquè no és que sigui tonto, però és que realment no sap com explicar-te el que està fent aquell cotxe.
D'acord. O sigui que faríem més o menys com quan anem de visita al metge, podem parlar d'uns símptomes, però no sabem d'on venen. O sigui, el cotxe em fa un soroll, o el cotxe no sé què, llevat d'algunes coses, és a dir, suposo que un pot anar al taller i dir, Paco, el cotxe no em frena, i així està clar, diguem-ne.
No.
Tampoc no està clar.
No està clar, perquè com vam parlar en el seu dia, un sistema de frens no només són unes pastilles de frens.
Sinó que depèn de moltes coses.
Una sèrie de coses. Uh-huh. Avui en dia, tal com està l'electrònica, doncs podrien tindre un fusible fos o algun problema elèctric i no anirien els frens.
D'acord.
O sigui, és realment... la comunicació client-taller i, evidentment, una sèrie de proves, uh-huh, que s'ha de fer amb el propi client.
D'acord. Parlem d'això per què? Perquè no acostuma passar massa sovint aquesta comunicació molt
perquè
intensa entre client i taller?
Generalment, jo intento a tots els meus clients, ja els que fan ja són de molts anys i els que són nous ja... I a més a més, no és que hi ha gent jove, és que ja hi entén una mica més. I, clar, hi ha gent que diu, mira, jo poso benzina i jo no m'expliqui res
sí,
més.
Sí, sí.
Però realment, només que estiguis parlant amb ell 10 minuts, un quart d'hora, al final ell t'està explicant, et diu el que li està passant al cotxe. Tècnicament no t'ho sabrà dir, però a poc a poc li treus informació.
D'acord.
Clar, tot això va reflexat a la factura. Si a mi em deixen un cotxe, aquí tens les claus, ja passaré... Bueno, aquí comença la feina d'investigació, perquè primer has de saber què li passa. Trobar d'on ve... i reparau. O sigui, estem multiplicant la reparació per 3. Mm-hmm. Ah, si quan arriba, pugem al cotxe, donem una volta, sempre conduint ell.
Estem parlant d'una reparació, eh? No estem parlant d'un canvi d'oli, d'un canvi d'un manteniment, eh?
No,
ho dic perquè quan vostès diuen aquesta imatge de et deixo les claus i ja passaré, pot servir per un canvi d'oli, per un manteniment,
però,
per moltes de les coses.
Però acostuma a passar a vegades per l'excés de confiança. No va bé. Clar, com ja sap que jo tinc l'historial i que sé més o menys, ja el provaràs tu i ja, tu
I
mateix,
ja em diràs alguna ja cosa.
No, no ho aconsello.
No t'agrada massa això del tu mateix, eh? No.
No, perquè...
Perquè no dona bons resultats, al
Mira,
final.
L'altre dia parlàvem amb el meu cunyat i jo de, del tema sorolls i estrabades. Ja estem amb la...
Sorolls i estrabades.
Sorolls i estrabades.
És, ruïdos és com, i tirones.
És, sí, és, sí, és el que, comparant-lo amb el ser humà, sí, seria la depressió.
D'acord.
Qui és el valent, qui és el...
Que s'hi fica.
Sí, que justifica i
perquè,
certifica.
Perquè els cotxes encara fan sorollets, eh?
Cada vegada més.
Cada vegada més.
Cada vegada més, perquè porten més coses, porten molta diferència de components, metàl·lics, plàstics, mm-hmm, sintètics... Ah, tot això són diferències de dilatació.
Ara faig un parèntesi. Hi ha clients molt maniàtics amb això dels sorollets?
Sí, però sí, les manies... O sigui, són maniàtics fins que saben realment el que val.
D'acord.
Perquè llavors
fins que saben el que val.
Clar, llavors posen la ràdio i s'ha acabat el problema. Pugen el volum i el soroll s'ha acabat. S'ha acabat. Sí. Fa poc... És que són casos reals, no? Jo sempre intento...
Un soroll mata un altre.
Clar, ah, o sigui...
Sí, sí, ja...
Et posaré un cas, no? Que és bastant comú i acostuma a passar, i fa poc que ens ha passat. Mm-hmm. O sigui, perquè sempre intento basar-me en casos
sí,
reals,
sí,
no?
Sí, sí, en la vida quotidiana.
Surs a provar un cotxe que fa soroll. Bueno, normalment, a no ser que vegi un client que sigui molt, molt torpe conduint, intento deixar-lo conduir amb ell, mm-hmm, perquè la situació real de circulació és aquella,
sí,
no,
sí,
no la que jo faig.
D'acord, d'acord. Llavors, és a dir, que potser hi ha alguna forma de conduir que pot, d'alguna manera, motivar a vegades...
Clar, jo puc emmascarar o tapar...
D'acord,
cosa, no?
Entès.
Llavors, és a dir conduint que... ell, doncs, tu surts amb la teva llista i vas apuntant. I d'entrada, quan l'engega, ja fa soroll a tu, al cap, eh? Trencat. És aquest? No, no, aquest no. Continua circulant.
Aquest no, però si un forat en el tub d'escapament fa un escàndol que sembla...
Sí, però espera, que anirem, que al final anirem,
sí, sí,
a on vull arribar.
Tub d'escapament no, molt bé.
No, continua circulant, frena, soroll de frens. Aquest? No, no, aquest no. Bueno, continua circulant, cloc-cloc d'algun suport de motor trencat. No, 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 aquest tampoc. Continua circulant, gires, clac-clac-clac-clac. Aquest? Alguna transmissió? No, no, aquest no. Bueno, ja, què sí, buscarem?
Estem acabant un llistat de...
I passes un badent d'aquells i se sent... Nyic, nyic. No, aquest soroll. Fill meu, a l'últim, el nyic-nyic no és res. Tant, això és que ha plogut durant un mes seguit i està tot ressec. Però el tubo d'escape no, no l'arreglarà pas. L'altre no l'arreglarà pas. És per això que els sorolls desapareixen...
En la mesura que...
Mesura
vols dir que a vegades és molt la sensació o això, o el preu, que suposa una reparació?
Clar, és que depèn...
No
es pot generalitzar.
Estem parlant de casos...
Però a l'època que estem, hi ha sorolls que desapareixen sabent realment...
D'acord. Que desapareixen del cap, vols dir? D'acord.
I
perquè no hi ha possibilitat de poder-ho...
I el tema que has dit abans d'emmascarar,
sí,
realment és així. O sigui, un cotxe que pot vindre amb un tub d'escapament trencat, el canvies i quan s'emporta el cotxe, és que ara fa un altre. No, no fa un altre. Aquell ja hi era, però el més fort o el més greu o el més estrident t'estava emmascarant tots aquells.
D'acord.
I és tot una sèrie
d'acord
de...
Però sí que és cert, Paco, que un soroll de tub d'escapament, vaja,
sí,
no
però...
direm que sigui difícil de suportar, però vull dir però que és bastant escandalós,
però ja,
eh?
Com t'he assumit que allò no és perillós...
D'acord, d'acord. Ah, d'acord.
Per ell.
Entesos.
O sigui, no és perillós,
sí,
per
sí,
ell.
Sí.
Però per la contaminació, per la sí, sí, contaminació, o sigui, tan acústica sí, com ambiental, això, clar, això no... preocupa... Tothom som, mm-hmm, som conscients amb la natura, sempre i quan no ens toqui la butxaca.
D'acord. Per tant, avui el que proposa en Paco és la forma o una de les formes més adequades d'anar al taller
intentar,
quan el cotxe sí, té un problema.
Sí, intentar fixar una mica uns paràmetres de cada client per explicar la reparació.
D'acord.
Perquè si realment no se sap explicar, bueno, que demani una prova amb el, mm-hmm, amb el mecànic o amb qui sigui, una prova.
D'acord.
Que si el... Si és una avaria que és constant...
Serà molt fàcil de trobar,
sí,
vols dir?
Sí, fàcil de trobar, i clar, el professional ràpidament...
Ho captarà.
Clar, ho captarà. Mm-hmm. O sigui, clar, si expliques, ja estàs forçant el, mm-hmm, el mecànic o el recepcionista, el que sigui, tindrà que sortir ell, penso que és aquest, penso que és l'altre, i no es pot pensar, s'ha d'assegurar. O sigui,
d'acord. Perquè, clar, tant de bo, més d'un deu pensar, tant de bo que el soroll sigui un soroll continuat i no sigui d'aquells sorolls que ara venen, que ara marxen, que ara venen, que ara marxen.
Clar, és que el soroll que es fa una vegada al mes, fins que no arribi el període
d'acord, sigui, vols dir que hi ha, mes, no t'ho noto, hi ha coses especialment complicades de poder arribar a trobar si no passen d'una manera continuada.
Normalment sí.
Normalment sí, eh? Sí. D'acord. Ja. Arribem al taller, el cotxe no va. Per on comencem i per on comencem a parlar i què comencem a dir? Deixant de banda que direm que el cotxe no va.
Ah, bueno, l'important és explicar realment si li passa el cotxe en fred, si li passa, o sigui, quan l'agafa, si quan porta una estona conduint o realment quan acaba de conduir.
D'acord.
Són tres parts que s'han de diferenciar.
D'entrada, sí.
Ah, clar, ja aquí, d'entrada ja sabem la temperatura del motor i el temps de circulació. O sigui, ja saps que has de buscar una avaria en els primers 5 minuts de funcionament.
D'acord.
O al final, perquè igual estàs buscant una cosa que ja ha passat.
Entesos.
Que en el seu moment ja ha passat. Llavors, generalment, per solucionar un problema, hi ha un 10... Això és un curs que vam fer fa ja... Igual ja fa 15 anys que vam fer.
Però que val igual per avui.
Sí, 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 serveix per avui. I és un curs que jo intento fer-lo, si no cada any, cada 2 anys. Perquè el professor és un enginyer d'automoció que, bueno, que està molt implicat amb els tallers i sempre, o sigui, té un paràmetre de curs, però sempre acabes parlant de...
O sigui, de la vida allò, quotidiana, d'allò sí, que us passen els tallers.
Sí, i està actualitzat, o sigui, és un curs que té 15 anys, però que el fem ara, però està fet per ara.
D'acord.
Perquè com són conceptes bàsics, i realment pues, es va introduint coses
d'acord.
noves.
Aneu afegint coses d'acord amb el context actual.
Una de les coses que es diu és que tots els professionals són capaços de reparar avaries. O sigui, no hi ha cap cotxe que vagi al desguàs perquè el mecànic no ho sàpiga reparar. No? Aquí hi ha, si realment hi ha els diners necessaris...
El cotxe si, es pot reparar.
Un cotxe, o sigui, no, a la vida només hi ha una cosa que no té solució.
Vaja.
La resta, tot té solució.
D'acord.
El que passa que s'ha de valorar si realment
val
el
la pena,
cost d'aquella solució
val la
interessa
pena.
O no interessa.
D'acord. Això. Però és a dir, un cotxe sempre és reparable, eh?
Sempre.
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 Sempre i quan, el que diu en Paco, hi hagi els diners, la possibilitat, o hi hagi, diguem-ne...
Això és una balança.
És una balança.
S'ha de posar en una banda el vehicle i l'altra els diners. Que s'equipara.
Sí, sí.
Bueno, pues el client decideix. O sigui,
d'acord.
Però pocs cotxes se'n van al desguàs per...
Perquè veritablement no hi ha hagut cap mena de solució per ells.
Se'n van cada dia moltíssims, però
sí, sí.
Per altres decisions. O sigui,
d'acord.
Que generalment diu, no, és que no el sap reparar. No, no és que no el sàpiga reparar.
D'acord. O sigui que d'entrada podríem dir que tot és reparable.
Amb un automòbil avui en dia tot és reparable.
Tot és reparable. Molt bé. I això n'ha de ser conscient tant la persona que va al taller com el mecànic, que ja ho sap.
Mecànic, l'únic...
Molt bé.
O sigui, l'eix de la balança és econòmic.
D'acord.
O sigui, llavors...
A partir d'aquí.
El que es diu és que per resoldre un problema sempre hi ha un 10% d'inspiració, doncs, que et toqui la loteria, i el resta del 90% és transpiració, has de treballar, però no treballar amb les mans i reparant, no? Des del moment que arriba el client, ja estàs treballant, estàs preguntant, estàs... O sigui, la part més important d'una reparació és el primer contacte amb el client, perquè has de veure si realment el que et diu és veritat, perquè a vegades no li interessa dir-te la veritat, perquè... No per enganyar,
no. És sinó perquè es continua pensant en els diners que pot costar tot això.
No? Perquè ell no vol que tu pensis que ell no sap. Però si és que no estem jutjant a la persona. O sigui, jo no... O sigui, és, no sé, com un metge.
Sí.
No, jo no et jutjaré. Sí? No, jo entenc. Jo...
Gairebé ens dona la sensació que és com si anéssim al metge.
És que és igual. O sigui, jo no...
El diagnòstic és fonamental per després poder curar el cotxe.
Tu no pots posar les mans a sobre d'un vehicle sense saber on vas. O sigui, si tu agafes el cotxe i no saps on vas, per què l'agafes? Per donar toms a la rotonda? Tindràs que tindre un destí i programat i preparat. Llavors arribes al lloc a l'hora que tu volies.
D'acord. Per tant, sense que ningú es neguitegi, el propietari del cotxe, la propietària del cotxe, ha de ser capaç de poder explicar a la seva manera alguna cosa.
Com a mínim, o donar pistes.
D'acord. I per tant, el responsable del taller ha de ser capaç d'intentar preguntar de la manera més planera possible.
Hi ha tota una sèrie de preguntes.
Sí, sí.
Que les tinc...
Són un seguit de fulls que tenim aquí, però preguntes que estan destinades, Paco, a poder saber de la manera més clara què li passa a aquell cotxe.
Sí, és que a vegades hi ha gent que sembla que l'estiguis pressionant, però no, perquè és que el client, què, quin, a on, quan, quantes vegades, el per què...
Encara que el client pugui pensar que m'estan ametrallant a preguntes, no. És interessant saber tots els petits detalls.
Jo sempre... A veure, mon cunyat és molt més pacient que jo, és més tranquil, jo soc més nerviós i més... I a vegades la manera de fer-li entendre que la seva obligació és explicar-m'ho és que t'estalviaràs diners. O sigui, no t'estic preguntant per treballar jo menys i cobrar-te més. No, mentida. Tu dona'm la pista que jo trobi en una hora i et costarà una hora.
Escolta'm, sí que tenim una visió a vegades molt... no sé si dir molt tòpica o de pensar que ens volen treure els diners.
Però si ho tenim tot tarifat.
D'acord, però quan ho dius és que deu existir aquesta sensació que un entra i pensaràs...
No, és que li veus la cara.
D'acord.
Li veus la cara de... I al final has de trencar el gel i dius...
D'acord, com si estéssim parlant d'una negociació econòmica aquí, i estem parlant de la malaltia d'un cotxe variat que s'ha de...
O sigui, jo sempre pongo... Sempre li poso la mateixa... El mateix exemple. Em veus les mans?
Sí, sí, mans de taller.
Estic treballant. Si tu em veies aquí tombant, net, sense gota res, diries, hòstia, aquest tio està guanyant calés sense treballar. Estic treballant, o sigui, no... Començo el deviat i entro el primer i surto l'últim.
És a dir, deslliguem-nos dels tòpics i ens els traiem del cap, i allà davant hi ha un senyor que ens ha d'arreglar el cotxe.
S'ha de ser obert, igual que al metge li expliques tot, al mecànic li tens que explicar tot. O sigui, si has anat a posar benzina i t'has equivocat i has posat gasoil, fill meu, digue-li, perquè potser has posat 5 litres, o 5 o 10, sí. M'he equivocat. Canvio, i al cap d'una setmana el cotxe no va bé. Però tu portes el cotxe, que fas travades? Tu no li dius això. Per on comencem? Comencem pel filtre, comencem per la bomba, comencem per la bomba injectora, comencem per injectors...
Això és un cas real, també? Pot ser-ho? És a dir, algú que...
Això és un cas real d'un amic del meu pare.
D'acord. És a dir, algú que va a la benzinera, s'equivoca...
Que em vaig tornar boig.
D'acord.
Boig. No... D'acord. No sabia què fer.
O sigui, és a dir, d'algú que va a la benzinera a repostar, fica gasoil, s'equivoca i després rectifica, torna a ficar benzina.
Rectifica.
Molt bé. I per tant, aquell gasoil, què passa?
Està barrejat. Clar, depèn de la proporció. Si la proporció és molt baixa...
Sí, sí. D'acord. No passa res.
Però en aquell cas, la proporció...
Ja era suficient.
El cas era que el vehicle era dièsel i va posar benzina.
D'acord.
Però clar, quin problema hi ha?
I després va pensar-hi i va tornar a col·locar gasoil.
El poder d'octanatge que té la benzina és molt més alt que el que té el gasoil.
Sí.
Llavors el cotxe picava, anava com un camió, feia... I el cotxe nou, tenia mesos. No va de manera, o sigui, dir, bueno, va arribar un moment ja, quan ja portaves un dematí. Dius, para, que aquí pot haver un problema mecànic, perquè és que pel soroll que feia aquell cotxe, clar, estava en garantia. El cotxe va anar a parar al concessionari i, sí, clar que l'hi van trobar. Perquè, com d'entrada ja van desconfiar, clar, jo li vaig preguntar. El primer que li vaig preguntar és, t'has equivocat de benzina?
No.
Ah, si em diu que no...
És que no.
Clar, ja
diguem-ne que el client va entendre que no era tan important haver-se equivocat en què? En 5 litres de benzina en un cotxe de gasoil.
Al dir-me que no... Aquella opció ja està descartada.
És clar, qui ha d'adoptar d'algú que...
Cotxe en grua, cap a Barcelona, gran concessionari, 500 euros de factura.
Uf.
Un dia següent, dos dies, què, com va? Ja està. Què va passar? No, bueno... Ah, explica-m'ho, home.
No, bueno...
Explica-m'ho, dic, ja que...
Va passar això.
Com a mínim... No, que jo... És que tenia una garrafa per casa i la vaig posar. Dic, i com poses una garrafa que tinguis a cara? És que era benzina. Dic, i no t'ho vaig preguntar jo?
Sí.
Sí, vale. Pues, aquests 500 euros, si ell em diu que s'ha equivocat i ha posat benzina, s'haguessin convertit en 30, 60...
Fem un parèntesi aquí. Ens podem carregar un motor per posar...
Abans sí, perquè tu li posaves benzina en un motor dièsel.
Sí.
I com el poder de calorífic i octanatge és molt més gran, començava a picar i podia rebentar el motor. Avui en dia, amb els cotxes moderns, el cotxe senzillament no va bé, perquè porta uns detectors de picat, que quan el motor no va bé, llavors si corregeix la centraleta i tal, i arriba a parar el cotxe o te'l posa en funció d'emergència.
Entesos.
L'únic que...
És a dir, no ens podem arribar a carregar un motor...
No, avui en dia...
Avui en dia, no? Amb un cotxe actual, eh?
Home, pot haver alguna excepció, sí. Però generalment no. El que passa és que el cotxe no va...
No, no va com ha d'anar.
No va com va, i ja veus que... Que, bueno, ara hem entrat
sí, sí,
aquí.
Però bé, ha vingut això de no haver contestat
una pregunta.
Una pregunta amb la, diguem-ne, amb aquella sinceritat de dir, o potser perquè en el seu dia es va pensar que això no era prou important o que això no podia tenir aquestes conseqüències.
Sí, d'acord. Sí, normalment jo sóc preguntor, eh? O sigui, i mon cunyat, que és el que fa el tema de recepció i tal.
Encara més.
No. Bueno, ha agafat el fil perquè ho ha vist. O sigui, al principi em deia, és que preguntes massa, és que... No és que pregunti massa.
D'acord.
És que tota la informació, tota la informació que tinguem és poca. Perquè, bueno,
estem parlant, repetim, d'una avaria, no d'un manteniment, però amb una avaria el mecànic té aquella certa obligació de preguntar molt i el client aquella obligació de respondre amb tota la sinceritat que pugui i amb tot el coneixement que pugui.
En el tema de soroll, quan no hi ha la comuna que soroll, que et diuen, bueno, et deixo el cotxe i ja l'arreglaràs.
Sí, sí.
I hi ha un soroll, arregla. Clar, és el que hem parlat abans.
Sí, sí.
És el que jo sento o el que tu sents?
Gens. Sí. O sense davant o sense darrere, un costat a l'altre, o sense dins o sense fora, o sense quan
uns,
acabes
uns
de...
coixinets, uns rodaments. Si sento un soroll, quin és? El de darrere dret, el de davant esquerra, quin és? Sí, hi ha tècniques per saber quin és. Vale. Però és que quan has solucionat un...
Te'n pot aparèixer un altre.
No, és que t'apareix l'altre, perquè un emmascara l'altre. O sigui, hi ha uns aparells electrònics que es posen a cada roda o al costat i detectes. Però si generalment tot això és com les sabates. Quan vas a comprar les sabates, què li dius a la senyora de la botiga?
Que has d'esperar que es doni una mica.
No, m'emporto una que d'aquí 6 mesos vindré a buscar l'altra.
No.
A la caixa van dos.
A la caixa van dos i amb dos t'espavilaràs.
I si vols posar-te una...
D'acord. Dins aquest procés inicial, Paco, com que el propietari del taller pregunta, qui ha d'arreglar el cotxe pregunta i el propietari del cotxe ha de respondre molt, el propietari del cotxe pot demanar, no sé, un pressupost així d'entrada, sí, no... Com acaba aquesta conversa en què cadascú diu més o menys o ha acabat definint el problema que pot tenir el cotxe abans de resoldre'l?
Mira, el tema pressupost, mira, que també ho volia comentar.
Mm-hmm. Ho dic per això, eh? Sí, suposa en la situació ideal...
Quan
que,
més pactat estigui tot...
Ah, això mateix, sí, que és... un ha arribat amb el cotxe amb una pana que no li funciona, li explica i li contesta al responsable del taller tot allò que el responsable del taller li demana, amb tota la sinceritat i el coneixement que tingui, i torna a marxar. Però abans de marxar pregunta, escolta'm, em podeu fer, no sé...
Quatre números
del que em pot costar això?
A veure, nosaltres intentem sempre tindre lligat aquest tema, perquè... és que s'ha de, quan més clar, quan les coses, quan més clar és millor.
Jo pregunto per si hi ha una, si això es pot, diguem-ne, es pot demanar obertament o hi ha tallers que ho fan, hi ha tallers que no ho fan, es pot demanar, eh?
És obligació,
d'acord,
del taller donar un pressupost. Ara,
d'acord, donar un pressupost sempre i quan abans s'hagi definit molt bé tot plegat.
Clar, però és que aquí, o sigui, el pressupost normalment és una disputa, no? Perquè per fer un pressupost s'ha de fer una diagnosi. Per poder fer un pressupost s'ha de saber el que té.
D'acord.
I quan ja has fet la diagnosi i saps el que té, el cotxe l'has reparat. Si llavors et diuen, bueno, gràcies, no ho faig, llavors
sí, és clar, hi ha alguna cosa aquí que no
hem treballat per l'aire. Llavors la gent ha d'entendre que des que entra el cotxe fins que es fa el pressupost aquí hi ha un cost, perquè aquest camí pot haver sigut de 5 minuts com de 6 hores.
Sí.
Llavors, nosaltres intentem pactar amb el client fins quan, o sigui, és com la targeta del mòbil.
Sí.
Què li poses? 30 euros?
D'acord.
Doncs miro fins a 30 o miro fins a 300.
D'acord, perquè esclar, el camí senzill és, arriba un senyor amb el vidre patat del cotxe, Paco, dic-me, ja està, resol. Això, vidre, tant, mà d'obra, tant...
Això és com
faves comptades. Aquí està. Però estem parlant aquí d'una altra cosa.
Són coses... que has de resseguir uns esquemes, resseguir tota una sèrie de coses, que la mateixa avaria pot vindre de 10 punts diferents.
Per tant, Paco, el client pot i ha de demanar un pressupost...
Aconsello, aconsello i a part, que per part del taller és obligatori...
D'acord, donar un pressupost, però ha de saber el client que l'elaboració d'aquest pressupost pot comportar també un preu.
Sí, però la gent confon, l'elaborar el pressupost és que estiguis dalt del taller,
tiqui,
ja està. El maquineta, i mira, per això em cobra, no sé, el X, el que sigui. No, si és que allò no és res, si allò fa amb un fill que té 7 anys.
Sí, sí. Vols dir, tot aquest procés inicial té una despesa. Una altra cosa és que al final un pugui dir, va, que no m'interessa. Però aquesta feina d'elaborar el pressupost s'ha de comptabilitzar, s'acabi o no fent la reparació. Això és el que ens vols dir, eh? I que cal tenir en compte quan es tracta de fer una diagnosi d'un artefacte que està per veure què té exactament.
De qualsevol component. Que no sigui el que hem dit, manteniment o una roda.
Sí. Coses molt, molt, ja...
Són coses palpables que...
Això mateix.
Però tot l'altre s'ha d'intentar pactar i tindre-ho ben clar i fer, o sigui, tot això abans de començar ha d'estar molt clar i la gent ho ha d'entendre, perquè hi ha vegades...
Per evitar sorpreses després.
Sí, sí. Tot i que he dit al principi que dins d'un automòbil tot té arreglo, ara puc portar-me jo mateix contradir-me una mica. Sí, tot té arreglo, però segons el nivell de qualitat que demanis. O sigui, no vol dir que les coses es facin malament, però és que igual... Suposem que desmuntes uns frenos del darrere i el pressupost està fet per canviar els frens del darrere. Però quan treus, el coixinet està malament.
Mm-hmm.
Clar.
Quantes persones es poden haver trobat això? Des d'un mecànic a un paleta. Sí.
Clar. Llavors, ara ja ho tinc a les mans.
D'acord. Et pregunto què obliga un pressupost, Paco? És a dir, si acabem, diguem-ne, aquesta conversa acaba i comença amb tota la informació disponible fins que el mecànic diu... La reparació d'aquest cotxe et valdrà això. Aquest cotxe s'obre, es fa el que es fa, i en Paco, qualsevol mecànic, troba alguna altra cosa imprevista dins aquest camí que entén des del seu coneixement que caldria canviar.
Si el client no t'autoritza a canviar allò, no pots canviar.
D'acord. Això ha de quedar bastant clar, eh?
Però després et dirà que des que has tocat això, això no va. I la peça aquella que tu estàs manipulant té 150.000 quilòmetres.
D'acord. Tu pregunto per si... Tornem a estar en aquell joc. Quina és l'obligació de cadascú?
Ja l'ha dit aquella, el que trenca paga, no?
Sí.
Però, clar,
però en aquest sentit...
Jo entenc com trencar és el que he dit abans, és trencar un vidre.
D'acord. Si surt un imprevist en aquesta reparació...
S'ha d'avisar.
El mecànic té l'obligació d'avisar el client. Escolta'm, surt això. I el client té, òbviament, l'obligació de dir fes o no facis a partir del que el mecànic li digui. Jo crec que seria bo...
Jo normalment el que faig és el convido que vingui
i que ho vegi.
D'acord. Perquè una vegada fet tens els dubtes.
Sí.
Acostumem a fer fotos digitals, la guardem...
I ho dic perquè imprevistos poden sortir.
Imprevistos surten cada dia. El que passa que s'han de resoldre...
Tot i que es pugui definir molt l'avaria i es pugui definir molt tot, però poden sortir a vegades imprevistos.
Sempre pot sortir, perquè un cargol se'n pot trencar. És que, treballant en mecànica, imprevistos tens cada dia. El que passa, has de ser llest per saber resoldre'ls. O sigui, a veure, no pots estar trucant a un client per una reparació cada 5 minuts. O sigui, se m'ha trencat un cargol, has de ser autosuficient per resoldre-ho i no trucar. Ara, si hi ha una cosa ja de més greu o de més importància, el cotxe és d'ell, el que decideix és ell. El que pots fer és donar un pressupost X quan el vingui a buscar sigui 3X.
D'acord.
Perquè dirà, noi, això no hem quedat.
Per tant, el client sí que li pot dir un mecànic, bé, que el que no vol són sorpreses finals. És a dir, que el mecànic vingui, cot, també he trobat això, tal, no. Si el mecànic troba alguna cosa, té l'obligació de dir-li al client, vine, mira-t'ho, en parlem, i si vols fem, i si no, ens quedem tal
com aquí és on juga una mica el ser taller de poble, que intenta ser el metge de capçalera. O sigui, identificar-te amb el client i intentar ajudar-lo. Això amb un gran concessionari no passa.
Es canvia.
Es canvia tot i s'ha acabat. I quan tu arribes... Caixa o faixa, és el que hi havia. Ah, tu què fas? Pues mira, desmuntarem... Jo normalment el que fem és, mira, abans de fer un pressupost, li pots donar així amb l'ordinador, amb la base de dades que parlàvem l'altre dia, se li pot donar, però després, per ajustar la cosa, una vegada està obert, tornem a mirar i decidim i valorem si realment una cosa pot aguantar més o menys. Perquè si jo considero que una cosa pot aguantar 20.000 quilòmetres i tu fas 10.000 a l'any, doncs pot aguantar.
D'acord.
Ara, si pot aguantar 10 i fas 10 cada mes, bueno, sí, aguantarà fins, fins al mes que ve.
D'acord. Ens queden només 3 minutets, però en Paco ha posat una cosa sobre la taula interessant. Clar, el client ha de decidir en algun moment sobre si algun imprevist s'ha de tirar endavant o no. I el client pot pensar, home, el mecànic que em diu, tu mateix decideix. I el client pot pensar, home, jo no sóc el mecànic i clar, no en sé prou com per decidir. El mecànic...
Mira, jo ara t'explicaré.
Vinga.
L'últim.
L'últim?
Aquí tenim... que això és el que ens van inculcar des del Gremi de Tallers, com actuar, no? Com pensar i com...
Davant de situacions...
Sí, i jo li vaig... Bueno, com m'agrada...
D'acord, vas donar voltes a la història.
Pues l'he fet de diverses maneres, no? Un cap que pensa, una estrella, unes fletxes, sí. No? O sigui, si una feina és urgent i hi ha calés ja, actua directament.
O sigui, d'acord.
O sigui, anem-hi.
Has posat la situació ideal, eh?
Home, això és la que no... Això és... Avui dia és...
Impossible.
Entre cometes.
Entre cometes. N'hi ha, però vull dir...
Vale, si és urgent i no hi ha caler, és... Delega. Treu-t'ho de sobre. O sigui... És que no hi ha més... O sigui, més clar no pot ser.
No, no. Llavors, I t'agraïm aquesta franquesa, eh? Si és urgent però no hi ha diners...
Delega. O sigui, hi ha... Ja està dit de manera suau, delega.
Sí, sí, sí.
No li deleguis a un company o un amic, perquè és que li estàs passant a mort. Però bueno.
Que és quelcom semblant a dir, si vostè no té diners per reparar un cotxe, no ho porti al taller.
És que no,
perquè,
no
hi ha esclar, més. No hi ha més. Una reparació no li regalaran.
No hi ha més.
Després bé, és això. Delega. Tercer cas.
Després, no urgent i que no hi ha caler, tampoc, pues elimina'l. O sigui, ja... No, o sigui,
si una reparació no és urgent i no hi ha diners per reparar, doncs aleshores
ja no perdis el temps,
ens trobarem un altre dia. Ja, o quan hi hagi diners o quan...
Llavors, si no és urgent i hi ha diners, doncs planifiques, que és el... com es veu, es treballa amb la part dreta d'aquest
esquema. Sí, 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 sí.
Que això és l'ideal teòric i el que hauria de ser. Sí. Però clar, és que estem treballant...
Més aviat en
diagonal.
D'acord.
En diagonal, o sigui,
en una època en què no hi ha diner i els cotxes també s'espatllen.
O sigui,
i
que...
també hi ha urgències.
És que estem, o sigui, l'ideal seria treballar en vertical, però és que estem en diagonal totalment. O sigui,
d'acord.
Bueno,
aleshores s'ha d'estudiar molt cada cas.
Cada cas és un... O sigui, igual que per la tele fan sèries de metges,
sí,
o sèries de policies,
sí, sí,
es podria fer...
Una sèrie d'un taller mecànic que seria exactament igual.
Sí, 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 es podria funcionar igual que feien urgències o hospital central.
Això és,
cada dia és un... Bueno, què em trobareu?
Suposo que separaríem d'aquí, Paco, amb aquells clients que alguna vegada ens has comentat que quan compren un cotxe ja tenen molt assumit, que llevat que en la vida professional i personal puguin passar moltes coses, que un cotxe demana una inversió per poder-se mantenir.
Però bueno, però també estan dins,
també
perquè,
estan dins.
O sigui, tot i que siguis conscient de que les coses han de passar,
no deixen de ser uns diners.
Si no passen, millor.
Està clar.
O sigui, tot i que avui dia, per dir-ho al 100%, el 90% de cotxes és manteniment. Tens l'altre 10%, que és el típic cotxe que si li poguessis prendre foc...
D'acord, li prendries.
Sortiria a guanyar el client i...
En el minut final, i aquesta és una qüestió també de vida quotidiana, quan un cotxe fa pocs quilòmetres, es fa més malbé o no?
Avui dia sí.
Avui dia sí?
Sí.
Pocs quilòmetres, què vol dir? Quants quilòmetres a l'any?
Home, mira, un cotxe que faci 12.000 quilòmetres a l'any,
sí,
que són 1.000 al mes,
sí,
que són 250 a la setmana,
sí,
que són el dia...
25.
És que aquest cotxe pràcticament no es fa servir. I són la bateria, els components elèctrics...
Estem parlant de 12.000 quilòmetres l'any.
Sí, però és que si fem...
No, sí.
Però
vull dir que per molts potser ja són molts.
Vull dir, però ja has vist que hem fet l'escala.
Sí, sí, sí.
12.000 i, clar, a partir d'un cotxe... El quilometratge normal són 25.
25.000 l'any, més o menys.
25.000 l'any, que serien uns 50 o 60 al dia.
Sí.
Bueno, ja li estàs donant un ús.
Vinga, perquè... i l'última en la qual ens podem posar en algun dia d'aquests, un motor que pot durar?
Avui en dia, és que això, respondre a això és molt difícil, perquè pot durar un dia...
O pot durar, o per durar un dia, què hem de fer? Un disbarat.
Sí, però està dins del bombo. O sigui,
home, està dins, dins del
bombo. Sí, està dins... Jo poso sempre...
Ja ho sé, ja ho sé.
Extrem,
no? I tant, extrem. Normalment, Paco, que el cotxe ens doni un dia. O l'estimem, o és que hem fet un disbarat?
Quan li va durar el cotxe a Fernando Alonso la setmana passada?
Sí, esclar, però...
I quants diners val aquell cotxe? I quanta enginyeria? I quan...
No,
durar
un cas. Sí.
Els vehicles d'avui en dia de 150, entre 150 i 200 poden aguantar.
Poden aguantar. Bueno. Hi ha persones que fan molts quilòmetres? Veritablement al taller teniu persones que en puguin fer 50.000 l'any, per exemple?
Ara sí, perquè estem treballant en companyies de renting i sí.
I els estiren molt.
50, 60 ja és molt, eh? O sigui, és
que som 60, molts, clar, ja, anava a dir, ja són quantitats
ja
molt grans,
són
eh?
Són molts quilòmetres, però sí.
D'acord. Però tornant a la pregunta del principi, suposo que ben poques persones es canvien el cotxe als 200.000 quilòmetres o als 250.000. El cotxe ja s'ha canviat abans, molt probablement.
Poca gent, mira, jo recordo,
gent.
Jo recordo el Visa del teu germà,
sí,
amb
275.000,
no sé, i li anava com un rellotge,
sí.
Li anava com un rellotge i el va canviar per una X diesel, i quan li va durar? Sort, sí. Que va tindre, sort que va tindre, perquè quan vaig veure la grua arribar al taller, mare meva, un Siri a Sant Bartomeu i és el que parlàvem,
sí,
quan
sí.
Va durar aquell cotxe? Pues mira, la sort la va tindre ell, perquè és que el cotxe va quedar com un acordeó.
Sí, entre dos camions. 11:52 minuts. I ja és ben veritat que a vegades un es compra un cotxe pensant que durarà molt de temps i poden passar moltes, moltes coses, eh? Paco, fins al mes que ve.
A vosaltres.
Ens quedem amb aquesta, amb aquest bon consell. Quan vagin al taller, sense cap mena de prevenció, expliquen tot allò que hagin d'explicar.
Comunicació al 100%.
Al 100%, encara que el taller pugui pensar, carai, també,
no,
quines...
No, no.
És igual, vostès,
si hi ha de més,
a la directa.
Si hi ha de més, que se l'emporta l'aire.
Ah, això mateix.
Però quan més hi ha, més...
Quan més hi ha, més fàcil de trobar una solució i més fàcil de quedar d'acord i que l'avaria es resolgui tal com s'ha de resoldre. D'aquí un mes hi tornem, Paco, gràcies de nou. I amb res, els expliquem quatre coses de la línia orbital ferroviària.